Al matí, amb Raquel García.
Més quaderns, uns altres quaderns, iguals, semblants o diferents dels altres. Sempre resten buits a omplir dintre l'àrea de cultura ciutadana. De bell antuvi remarcàrem que la denominació d'Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell és manllevada a una vella idea del poeta prematurament traspassat Joaquim Folguera, fill d'aquell benemèrit i honorable patrici sabadellenc Manuel Folguera i Duran, fundador i director de la malaguanyada Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que, com tantes altres institucions culturals del nostre país, fou víctima de la Guerra Civil esclatada el 1936. Quaderns d'aspecte retrospectiu de caire històric? Sí, primordialment amb vistes a reencendre la torxa que ens llegaren els que ens precediren. Però no pas per restar ancorats en un passat, per vell que sigui. La consigna és anar endavant a pas ferm, amb la mirada ara al passat alliçonador, ara al futur, que encara és una incògnita. Precisament comencem una tasca amb la valorització d'un present que té molt de passat gloriós. Presentem les figures de dos homes molt entrats en anys, però sortosament vivents, dos sabadellencs guardonats amb la distinció més qualificada del país, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. De vegades ens detindrem en un present encara en projecció vers el futur. De vegades girarem els ulls vers un passat més passat. Us demanem que vulgueu acompanyar-nos amb la mateixa il·lusió amb què emprenem camí a través de la geografia espiritual i cultural de la nostra terra, per tal d'aprofundir més i més en el sentit de les nostres coses i de conèixer abastament les rellevants figures dels homes que l'han configurada i encoratjar les iniciatives de les noves promocions. Us demanem el vostre generós compromís en aquesta empresa. Aporteu-hi el vostre escalf, si us plau. Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell.
Doncs així començava el primer número de la mítica revista cultural sabadellenca Quadern del mes d'abril de 1978, editada per la Fundació Arts. Han passat 41 anys, des d'aleshores 41 anys, 217 números i unes 10.000 pàgines, que per cert us podeu baixar lliurement en un sol arxiu de 650 megas, un únic arxiu que trobareu al nou web de la històrica publicació quaderndelesidees.press amb dues esses. D'aquesta manera, la publicació culmina el procés de digitalització iniciat el 2013 i esdevé només digital. Abandona el paper. D'ara en endavant, només sortiran digital i en accés lliure i també gratuït. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres a la directora de Quadern, Maria de Vallivana. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el seu editor, Manuel Costa. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I el coordinador d'aquest primer número de la nova plataforma, el 217, dedicat al transhumanisme, el filòsof sabadellenc Jordi Jiménez Guirao, que també és ponent de filosofia de l'Ateneu Barcelonès. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Primer de tot, voldríem parlar dels orígens, no?, d'aquesta publicació, per què va sorgir la necessitat de crear-la i també què és el que queda d'aquell quadern de 1978 que ara escoltàvem, aquelles primeres paraules.
Bé, el quadern de 1978 va ser una decisió exclusiva d'una persona, que és Joan Coscoll Mamí, que feliçment és viu encara.
Una decisió... que té 97 anys, no, ja?
Sí, una decisió absolutament personal i en la qual hi va involucrar una colla d'amics. I aquesta colla d'amics van decidir donar-se, com heu explicat abans, el nom d'Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell i van començar a fer la revista. A més de fer la revista, l'any 1980 van publicar un primer llibre. Com que la cosa anava creixent, l'any 1987 es van constituir en fundació. Fundació que se'n deia Amics de les Arts i de les Lletres. I el 1997 jo vaig ser nomenat president de la fundació. El 1988 l'escultor Camil Fàbregas i Dalmau ens va fer donació de la casa Fàbregas Moix, que és on tenim la seu, una casa importantíssima i maquíssima. Us convidem a venir-la a veure una vegada, algun dia.
Doncs vindrem.
I a partir d'aquí, també el que vam fer és canviar el nom de Fundació Amics de les Arts i de les Lletres per Fundació Arts. Aquest és una mica el resum de lo que hem fet des del punt de vista de la relació entre... És a dir, la Fundació té com origen la revista i llavors la Fundació ha fet moltes més coses que la revista, que també en podem parlar si voleu.
De la revista també ens agradaria, i de fet de la Fundació també, Maria, quina és la filosofia, quins són els vostres objectius principals, no? Les línies d'actuació.
La revista Quadern el que pretén és transmetre coneixement, és transmetre coneixement del nostre entorn, en un àmbit en català, a persones que tenen un interès cultural, perquè de revistes n'hi ha moltes, de revistes de culturals n'hi ha menys, de revistes culturals en català n'hi ha moltes menys, i ben poques, bueno, fet, cap, amb la trajectòria que té la Quadern. La Quadern en un moment donat era una revista molt local, que això va anar canviant en el llarg dels anys, i potser un dels grans canvis va ser el 2013, Manel.
Aquest va ser un canvi ja molt important. Hi van haver primers canvis. És a dir, l'any 97 ja li vam canviar el nom, i es deia Revista Quadern, i vam dir ja Quadern de les Idees, les Arts i les Lletres. I recordo que en aquell editorial que jo vaig fer en aquell moment deia que la revista Quadern havia de ser, a partir d'aquest moment, una revista que no tingués límit en la temàtica, però feta fonamentalment per sabadellencs. És a dir, que en aquest moment ja va deixar de ser local.
I ara un altre dels grans canvis és aquesta digitalització, no? Aquest abandonament del paper. De fet, ja vau iniciar una primera etapa, però ara ja és definitiu, no?, aquest canvi.
Sí, això sembla... Bé, perquè és inevitable. Portàvem molts anys imprimint en paper. Pensem que la revista en paper, la revista de paper en quadern, era una revista realment amb una gran qualitat, tant a nivell d'impressió, a nivell de maquetació, a nivell d'imatge, una revista de molta qualitat, però també una revista molt cara. Hem d'entendre que nosaltres el que volem és divulgar, vull dir, que aquest coneixement arribi a les persones. Per tant, el que hem de fer és fer-ho el màxim de fàcil, i el paper ens limitava. Ens limitava perquè ens suposava, doncs, una edició curta, perquè no podíem imprimir més. Teníem dos punts de venda, un a Sabadell i l'altre a Barcelona, a la Laia i a la Llar del Llibre, i havíem de fer el salt, perquè la lectura i la cultura cada cop és més digital. Vèiem la necessitat de que tots aquells coneixements que s'havien creat a quadern poguessin estar accessibles per tothom. Per això va haver molt d'interès en fer digitalitzar tot el quadern, per un part, també una part de memòria, perquè ens veiem que no es podia perdre, i havíem de fer-lo al màxim d'accessible. I per tant vam digitalitzar tots els números, des del número 1 fins al 100...
fins al 204.
I després el que també vam estar treballant és que, mentre estàvem editant en paper, vam començar també a posar-lo en obert, en una plataforma amb Creative Commons, i en una web. Llavors teníem, per una banda, el paper i teníem l'HTML. Això ja va ser una petita transició. O sigui, ja veiem que anàvem, cap on anàvem.
I ja us donava unes pistes, no?
Ens donava unes pistes.
Dels usuaris que teníeu, clar.
Era una manera també de veure com es reaccionava.
El feedback.
I no ens vam atrevir fins ara. Sabíem que s'havia de fer, sabíem que havíem de fer el pas del digital, però si ho haguéssim fet fa uns anys enrere, hagués sigut un trencament, que haguéssim tingut bastantes crítiques, i no, segurament ens haguéssim avançat a la realitat. Ara penso que ha sigut una adaptació natural, i més una adaptació digital que una transformació digital.
Parla'ns també, no?, de fer una mica una radiografia de quadern en quant a subscriptors, tirada, quina difusió teniu?
A veure, és que precisament per això és pel que hem fet el canvi digital. És a dir, quan nosaltres editàvem en paper, fèiem 500 exemplars. Aquests 500 exemplars anaven a parar a uns subscriptors, però, a més, com que som una fundació i sense afany de lucre, a totes les entitats culturals els hi enviàvem un exemplar. El que ens vam donar compte és que els subscriptors, sí, alguns potser llegien alguna cosa, però allà s'acabava. I a les entitats arribava la revista i moltes vegades anava directament a la biblioteca i no se la llegia ningú. És a dir, ens vam donar compte de que la difusió que volíem fer de les idees, de les arts i de les lletres, a través del paper no la podíem fer. Veure, com l'hauríem pogut fer si doncs, haguéssim tingut una publicació com La Vanguardia, per exemple, que a més doncs, també perd tiratge i subscripcions cada dia, però bueno, fet d'aquesta manera encara tindria un sentit, però amb 500 exemplars no podíem arribar enlloc. En canvi, ara arribem a tot arreu.
I la pregunta del milió, com es finança la revista? Com us surten els números?
Nosaltres som una fundació, per tant, ens financem de donatius i de subvencions. Ja està.
A banda dels subscriptors, ara encara continuaran els subscriptors? O...
Més que subscriptors, són col·laboradors,
col·laboradors
que
no?
ens fan un donatiu cada any. Després tenim una donació molt important de la Fundació Banc Sabadell, uh-huh. i després tenim altres fundacions d'empreses i de gent que ens les fan en moments determinats.
Parlem també de la Fundació Arts, que edita la revista també. Quins són els vostres objectius i doncs una mica doncs,
la Fundació Arts treballem amb tot el que fa referència a les idees, a les arts i a les lletres. Però tenim un sistema de treball molt diferent d'altres entitats. Hi ha entitats que cada dia obren la porta, que tenen un programa, que fan uns actes públics i que contínuament estan en viu, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres treballem per objectius. És a dir, ens proposem un tema determinat en un moment, el desenvolupem i quan l'hem desenvolupat l'acabem i en comencem un altre. Per exemple, fa molt poc que hem acabat un treball que ha durat anys sobre els textos de la Fina Miralles, que la Maia Creus, que és una de les nostres investigadores, ha fet un estudi, un treball que ha durat pràcticament 3 anys, que s'ha basat en tota la documentació escrita que hi ha en el Museu d'Art i la que hi ha a la Fundació Arts donada per la mateixa Fina Miralles. De tot això s'ha fet un estudi, una anàlisi, i finalment s'ha editat en 4 volums, amb una obra que és importantíssima, perquè hem de tenir en compte que d'artistes que escriguin, artistes visuals que escriguin, n'hi ha molt pocs a Catalunya, el Tàpies i algun altre, i això de la Fina Miralles ha estat com un gran descobriment per tothom. Precisament per això, l'Associació de Crítics de Catalunya, l'ACA, li ha donat a la Maia Creus fa 4 dies el Premi de Recerca per aquesta obra.
Doncs ens sembla molt interessant i us emplaçarem a que torneu aquí a les Estudis U de Ràdio Sabadell per parlar d'aquest projecte i també doncs, d'aquesta descoberta de la Fina Miralles, que ens sembla molt interessant. Parlem d'aquest primer número del tot digital de la revista, perquè ens queda poc temps, que vol contribuir doncs, al debat no? actual sobre la relació entre l'home i la màquina. Per què heu triat aquest tema i una mica com l'heu enfocat també?
Bueno, aquest tema me'l van proposar perquè a l'Ateneu Barcelonès vaig organitzar una conferència al voltant del transhumanisme, potser amb un dels màxims experts d'Espanya, que és Antonio Diéguez, i creiem que és un tema interessant tractar-lo en una revista com Quadern, que parla sobre les idees, perquè és probablement una de la filosofia que està més de moda perquè és la que més, potser, la que més ens interpel·la avui dia. No? El transhumanisme pot ser definit com aquella filosofia que busca pensar què serà de l'ésser humà, quin paper tindrà l'ésser humà un cop la tecnologia hagi avançat fins a tal punt, tant en l'edició genètica, que ens pot modificar els nostres gens, el nostre genoma que ens fa humans, com la vessant més tecnològica de la intel·ligència artificial, la informàtica, que planteja principalment dos reptes. En l'edició genètica ens podem modificar fins a tal punt que podem deixar de deixar de semblar humans perquè podrem fins i tot evitar la nostra mort, ser molt més intel·ligents, modificar-nos estèticament fins a un punt que no ens podem reconèixer uns als altres, i tecnològicament ja sempre hi ha la idea aquesta de que la intel·ligència artificial ens superarà i que fins i tot podrem vertir la nostra consciència, la nostra intel·ligència a dintre d'una màquina. Doncs en aquest paradigma no, cal pensar des d'una revista com Quadern, crec, d'una forma interdisciplinar cap a quin és l'estatut de l'ésser humà avui dia.
Afegis alguna cosa, Maria, que se'ns acaba el temps.
Mira, només volia afegir una cosa que ens sembla molt important d'aquesta revista, i és que hi ha un canvi molt important, que és que hi ha... oferim unes crides, o sigui, hi ha una crida oberta. El lector de quadern pot ser també autor de quadern. Actualment està oberta la crida sobre transhumanisme, per tant, si algú expert té coneixement sobre aquest tema...
Què ha de fer?
Ens ha d'escriure. Ha d'escriure directora de quadern, arroba...
quadern de les idees.press.
Aleshores, bé, hi haurà un comitè de lectura que avaluarà l'article, i si el publiquem, doncs el pagarem perquè retribuïm totes les contribucions.
Doncs a Quadern, que neix amb aquesta voluntat clara en aquest format digital, en obert, de franc, perquè arribi doncs al màxim de lectors possibles, i també que sigui un recurs informatiu i pedagògic sobre un tema amb veus acreditades així de proximitat, i a més amb aquesta participació, amb aquesta crida que ara feien. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Tres, gràcies. I llarga vida a la revista digital.
Merci.